Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, què tal, com esteu? Ja som divendres boirós de nou i amb molts núvols, però diuen que això anirà millorant i al migdia veurem el solet. Ara parlo per parlar, perquè qui ens ho explicarà molt i molt bé serà el nostre home del temps, el Pere Almendárez, d'aquí a uns minuts amb la previsió meteorològica que ens acosta cada divendres. Malgrat aquesta boira i aquesta sensació de fred que porta, nosaltres amb força engeguem motors per acostar-vos a aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa d'Alt i Baix Penedès des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. I comencem fent-vos 5 cèntims de com anirà aquest matí de divendres, 19 de febrer de 2021. Comencem amb el sumari i així que acabem el temps amb el Pere Almendárez i a continuació els esports, com cada divendres, la prèvia del cap de setmana i una entrevista. Avui més que una entrevista és un popurri perquè Tito Boada ha parlat amb diferents responsables d'equips de futbol del Penedès que qüestionen la tornada a la competició i que també opinen de la gestió de la Federació Catalana de Futbol. Tindrem també l'oportunitat d'escoltar la rèplica del president de la Federació Catalana, Joan Soteres. Moltes veus avui a l'entrevista esportiva que arribarà a partir d'un quart de 10 del matí. A 2:15, flaix informatiu, primera cita amb l'actualitat en clau Penedès. I a 2:15 tocats de 10, quan passin uns 7 minuts, alimentació saludable amb la dietista Astrid Barquer, que avui ens proposa parlar de dolços, això sí, sants per a infants. A les 10, actualitat, i avui destinem aquest espai a la cultura segura i de proximitat, perquè aquest diumenge comença la 8a edició del festival que se celebrarà a Vilafranca entre el 21 i el 28 de febrer. Comentarem el seu cartell i escoltarem els músics que vindran a tocar a Vilafranca, tot parlant amb el seu promotor, Carles Ribot. A 2:15, segon flaix informatiu d'aquest matí amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació obrirem l'agenda al detall amb un parell de propostes. Primer parlarem d'aquest carnaval confinat que celebren dissabte a Moja amb l'Ingrid Gras, membre de la Comissió de Festes de Moja, i després tindrem oportunitat de conversar amb la regidora de Promoció Econòmica del Vendrell perquè aquest dissabte el mercat torna al seu espai habitual, a la Rambla. A les 11, cinema amb el Marc Compte, que ens ha preparat una selecció de pel·lícules que arriben a la gran pantalla i amb ell també comentarem aquest premi Gaudí d'Honor per la Carme Elias. Així arribarem a 11:15, l'última cita amb l'actualitat, amb el flaix informatiu i a continuació l'entrevista. Avui torna a ser de cultura i és que tindrem ocasió de conèixer millor el duo Tela Marinera, uns acròbates aeris de l'Arboç que han passat pel Got Talent i han triomfat. Avui els coneixem a fons en aquesta darrera entrevista, darrera conversa d'aquest matí, a 11:45. I hi haurà més actualitat. Tot allò que passi més enllà del Penedès ho recollim en els butlletins de les hores en punt. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Avui pendents de la reunió del Procicat i de si alleugereixen una miqueta les restriccions o seguim igual. Així serà aquest divendres 19 de febrer. Benvinguts i benvingudes.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Qui en sap un niu de núvols, de boira, de temperatures i del temps és el Pere Almendárez, que ens porta la previsió per al cap de setmana. Bon dia, Pere.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs de la situació meteorològica per aquest tram final de setmana aquí al Penedès, i hem de parlar d'un cap de setmana que es presenta en conjunt estable, amb la presència encara d'aquests bancs de núvols baixos i boires durant els matins, i sí que esperem l'arribada de canvis a última hora de diumenge, i especialment el notarem de cara a dilluns amb l'arribada d'una petita pertorbació que ens portaria algunes pluges aquí al Penedès. De moment, avui divendres, durant les primeres hores del matí, tornarem a tenir aquest cel gris força tapat al Penedès amb la presència de moltes boires i bancs de núvols baixos. Serà a partir del dia quan aquestes boires i núvols baixos passen a més estones de clarianes. De cara al vespre, però, tornarien a reaparèixer aquests núvols baixos, especialment cap als municipis del litoral. El vent avui divendres bufarà molt feble durant tota la jornada, de component sud o sud-oest en conjunt. Les temperatures mínimes sense gaires canvis, entre els 6 i 8 graus, i màximes que poden pujar una mica fins als 13 o 15 graus. Pel que fa a la jornada de dissabte, a primeres hores es repetiran aquest cel tapat amb aquestes boires o núvols baixos a tot el Penedès. Esperem de nou que de cara al migdia els núvols baixos deixin pas a moltes més estones de sol que serà més present, especialment de cara a la tarda. El vent dissabte bufarà de forma molt feble durant tota la jornada, de component sud o sud-oest. Dissabte, les temperatures sense gaires canvis, mínimes entre els 6 i 8 graus i màximes entre els 14 i 15 graus. Pel que fa a la jornada de diumenge, notarem ja l'acostament d'aquesta borrasca que ens ha d'afectar de cara a dilluns. Encara durant el matí tindrem moltes clarianes, però amb núvols que aniran clarament en augment. Durant la tarda esperem un cel mig ennuvolat o fins i tot ja totalment ennuvolat de cara al vespre. De moment, encara diumenge no esperem precipitacions. El vent de llevant s'anirà reforçant de cara a diumenge amb el pas de les hores i bufarà moderat, especialment durant la tarda, als municipis del litoral. Les temperatures diumenge pujaran lleugerament les mínimes, que es mouran entre els 8 i 10 graus, i baixaran una miqueta les màximes, que se situaran entre els 12 i els 14 graus. Com dèiem, de cara a dilluns ens arribarà aquesta petita pertorbació que deixarà un dia gris arreu del Penedès amb probabilitat de precipitacions febles en conjunt, especialment durant el matí. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Els esports.
Ara és un quart de 10 i com cada divendres abordem l'actualitat esportiva, que continua molt marcada per les mesures Covid. Tota l'actualitat esportiva que ens acosta l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, bon dia.
Molt bon dia, doncs, un divendres més en aquesta prèvia esportiva que fem rigorosa amb tot l'esport de les nostres comarques, una prèvia molt minvada, com bé sabeu, a causa de la Covid-19. Restriccions a banda, però, a nivell penedesenc i en el camp futbolístic, el que sí que tindrem aquesta setmana és un Manresa-Vilafranca corresponent a la 17a jornada de tercera divisió. Serà diumenge a partir de les 12 del migdia al Nou Congost. També tindrem aquest cap de setmana partits en aquesta 20a jornada de l'Hockey Lliga, com sempre, amb Noia, Calafell i Vendrell com a protagonistes penedesencs. En aquest cas, l'encarregat d'obrir la llauna serà el Vendrell, que demà mateix, a partir de les 6 de la tarda, rebrà el cuer de la competició al Mataró i ho farà amb l'únic objectiu de sumar per triplicat. També demà i també a les 6 el Calafell rebrà l'Igualada en un partit vital pels interessos d'ambdós conjunts. Un Calafell que buscarà sortir de la zona de descens on ara mateix i un Igualada que intentarà no tornar-s'hi a posar. I tancarem jornada diumenge amb un interessantíssim no llevar-se i amb l'afegit de la tornada dels Roig i Negres a l'Ateneu després de més de 5 mesos d'obres. Serà diumenge a partir de 8:45 del vespre. Ja en l'hoquei Lliga Plata, el Digitècnic Vilafranca rebrà demà a les 8 del vespre la visita del Sant Just en la 14a jornada de la competició. I feta ja aquesta minvadíssima prèvia del cap de setmana, tornem fins a Ràdio Vilafranca, on ja ens espera el company Tito Boada per parlar dels equips penedesencs de futbol que qüestionen la tornada a la competició. Tito, molt bon dia.
Bon dia. Avui divendres ho aprofitem per parlar del futbol català i aquest enfrontament entre clubs i Federació Catalana de Futbol. La federació, per tema econòmic, vol que les competicions comencin d'aquí una setmana. Els clubs no ho veuen clar. Mesura sanitària, control amb PCR, sense públic, sense vendre les tires del pernil i sense poder obrir el bar. Escoltem dos presidents de l'Alt Penedès. Comencem escoltant Ernest Gallar, president de les Cabanyes, conjunt de la tercera catalana.
El tarannà general de tots els clubs sembla ser que, bueno, que la intenció, si es volgués reprendre, és de no començar. Això amb matisos, perquè si tinguéssim la possibilitat de començar amb garanties sanitàries, que és el més important, i després, sobretot, amb el recolzament de la federació, què vol dir això? Pues que el tema d'ingressos han minvat. Ningú parla de subvencions, ningú parla de com ho farem. De totes maneres, arrencar amb aquest calendari que es proposa és bastant impossible. Vull dir, jugar entre setmana, clubs modestos com nosaltres, entre setmana, cap de setmana, tot atapeït, sense vestuaris, canviant-se les grades, jo crec que la competició jugada així és molt desneutralitza totalment, crec jo, és la nostra opinió. Però la majoria de junta creia que el més prudent seria no arrencar. Primer, que estem una mica com al març de l'any passat, i després que arrencar, moure tot el tema per d'aquí dos dies tornar a aturar, i sembla, sincerament, els clubs són bastant crítics, perquè sembla que la impressió és que la federació el que vol és començar, justificar una mica les quotes i qui dies passa ens empeny i l'any que ve tornar a començar, tornar a pagar quotes noves, i això és el que els clubs no hi estem d'acord. Podríem diferenciar en dos parts, eh? Hi ha la part dels futbol base, els equips que tenen futbol base, els clubs, i el futbol sènior, però jo crec que tots van lligats, eh? Hi ha un trasfons aquí, però hi ha una cosa de tema organitzatiu de la federació que no estem gens d'acord els clubs.
I ara Raimon Sadurní, el president del Molanta, de quarta catalana.
Al final suposo que la decisió la prendran ells i simplement és una manera d'intentar que sembli una mica democràtic, no?, la decisió de tornar a les competicions o no. Una vegada dit això, que la majoria de clubs del Penedès-Garraf doncs, no estem conformes amb com s'estan portant les coses i com es planteja aquesta represa de competició, doncs a títol personal i a títol del nostre club, del Sant Pere Molanta, considerem que no hi ha cap condició òptima per retornar al futbol a les nostres comarques ni a res. La primera és que el mes de febrer d'enguany s'assembla molt al mes de març de l'any passat. El mes de març de l'any passat hi havia contagis, hi havia molta gent hospitalitzada, hi havia molts problemes. Per tant, si en el mes de març de l'any passat ens diuen que el primer és la salut i que tothom a casa i no ens deixaven ni entrenar, com pot ser que ara un any després ens deixin entrenar i ens vulguin mig forçar a tornar a competir? Tornar a competir, però diem la veritat, això no és competició de futbol ni és res que s'assembli. El futbol és trobar-se una gent, anar a esmorzar, si pot ser en el nostre cas del Molanta, fer un esmorzar previ en el partit, poder entrar públic en els partits, que els jugadors vagin als vestidors i es canviïn i es dutxin, que, torno a repetir, que el públic pugui participar i pugui desplaçar tant els desplaçaments com els partits a casa, pugui anar al públic, pugui fer la xefla, pugui comentar la jugada, pugui comentar aquest partit, aquest altre partit, i pugui veure la vida social que envolta un partit de futbol. Un partit de futbol amb 11 persones per cada equip i un àrbitre i així de fred, això no és, és esport, però entre cometes, no? És un futbol enllaunat, que això no és el futbol que tots estimem, no?
La Federació Catalana de Futbol vol que tornin les competicions per sobre del tema sanitari. Passa l'econòmic, amb un dèficit important, si no hi ha competicions, no generen recursos. La gestió de Joan Soteres a la presidència de la Federació Catalana de Futbol és molt criticada. Soteres, de 72 anys i amb un sou de 120.000 euros l'any, s'ha confeccionat una jubilació daurada. Però també té altres problemes interns. Darrerament anomenat José Miguel Calle, amb un sou que supera els 100.000 euros i amb una clàusula d'indemnització de vàries desenes de milers d'euros. Com a director general, Calle està immers en un procés judicial on se l'acusa d'haver cobrat uns diners de la federació de forma irregular. És més, els cobrava la seva esposa, Maria Zapata. Joan Juisern, vicepresident de la federació, va ser cessat també fa uns mesos per oposar-se, sobretot, a aquesta disbauxa econòmica. Escoltem què ens diu l'expresident de l'Europa.
T'haig de dir que les persones que hem sigut destituïdes dels càrrecs, però no del com a membres de la Junta, eren persones que en algun moment havien presentat alguna discrepància amb algunes de les actuacions que actualment s'estan portant a terme a la Federació Catalana. La meva, concretament, va ser valorar com un aspecte molt negatiu el càrrec de director general, donat que la persona que se li estava proposant, que és el José Manuel Calle, està en aquests moments pendent d'un judici per una administració deslleial i per una apropiació indeguda a la pròpia Federació Catalana. I, per tant, és normal que una persona que té una responsabilitat, com tenim els membres de la Junta Directiva, respecte als nomenaments dels càrrecs, demanem explicacions de per què una persona que està en aquestes condicions judicialitzades per un cas precisament en contra se'l nomeni director general. No té massa sentit. Creiem que en tot cas ha d'haver-hi un transfons que no coneixem, imaginen que pot ser electoralista, en el qual el president Soteres decideixi nomenar a una persona que en aquests moments està pendent d'un cas judicial per una apropiació indeguda. I, per tant, els que hem fet preguntes que no han agradat o han molestat en aquests moments aquest entorn del president Soteres i del director Calle, doncs hem sigut apartades dels nostres càrrecs. No ens han donat una raó específica, no han entrat a explicar-nos quines les coses que no han considerat correctes de la nostra actuació. Simplement han dit que han perdut la confiança en nosaltres i han anat, descartant directius que tenien responsabilitats.
I ara podem escoltar el president Joan Soteres, un home que no concedeix entrevistes, només ho fa als mitjans de comunicació que ell controla. Un d'ells és Ràdio Marca. Aquí la federació subvenciona i patrocina els seus programes esportius.
A veure, jo crec que es parla més de la compta, es parla de coses que no se saben, es parla després, es donen informacions totalment falsejades, que són falsejades, i el que s'ha de dir és que el contacte del senyor Calle està dintre de la legalitat absoluta, absoluta, com estan tots els contactes de la Federació Catalana de Futbol.
Hi ha més temes també que està enfrontant el futbol de casa nostra i la federació. Fa uns dies, Manel Duran i altres companys de la junta directiva van ser cessats per Joan Soteres. El futbol de casa nostra ha donat recolzament públic a la gestió de Manel Duran. Escoltem Ernest Gallart, el president de les Cabanyes.
I efectivament, els clubs, estem aquests 54 o 56 clubs, ja no recordo, que van fer la carta, aquesta carta de refús, doncs de que no estàvem gens d'acord amb la destitució del Manel Duran, ni el per què, ni de la manera que es va fer, i que amb aquesta carta demanàvem la restitució. gens lluny del que ha passat és que amb junta de la federació doncs ja s'ha fet la destitució dels dos delegats, que de l'Osona i del Penedès Garraf, el Manel Duran, i el tema que es va tractar doncs bàsicament anava amb, bueno, primer continuar reforçant que estem completament en desacord, vale? Els arguments són claríssims, una persona que ha dedicat 10 anys de la seva vida de manera impecable a defensar el futbol del Penedès i del Garraf, i que tots els clubs, no coneixo cap club que hagi parlat ni mitja paraula malament de la seva gestió.
I també el Raimon Sadurní, el president del Molanta.
Sí, hi ha hagut una unanimitat enorme, i nosaltres, evidentment, el Manel Duran era el nostre president fa 7 o 8 anys, per tant és una persona que coneixem moltíssim i sabem de la seva implicació enorme envers dels clubs del Penedès Garraf. Llavors, simplement, recolzar-la amb ell i veurem si totes les nostres pressions i totes les nostres notes de premsa i totes les nostres cartes tenen algun sentit o no. Jo crec que si no ens unim i no fem força no aconseguirem res. I espero que al final tot això pugui significar que hi hagi canvis significatius a la Federació Catalana, perquè tal com va ara la Federació Catalana és horrorós, no? És com una olla de grills.
I un apunt de Joan Joisern, cessat ell per Joan Soteres.
El Manel Duran és una persona que ha patit molt darrerament. Jo el vaig patir moltíssim en la darrera junta en el qual doncs, vas oficialitzar el seu cessament. És una persona que se li veu absolutament patint perquè pateix pels clubs, perquè pateix per les persones, perquè en definitiva el Manel es passa el dia treballant perquè un nen pugui jugar, perquè un nen tingui la documentació necessària per poder fer la pràctica del futbol, perquè els clubs estiguin bé, perquè en definitiva el resultat de la seva gestió ha sigut aquesta carta, aquest escrit, aquestes demostracions de solidaritat que els clubs del Penedès i de la Garraf han tingut amb una persona que és bona persona, és bon gestor i és bon delegat. Jo el que sí que vull és adherir-me a aquesta solidaritat de tots els clubs amb el Manel i dir que a part de ser una bona persona i un gran amic, és de les persones que de veritat han entès el que els clubs demanen als federatius, que és treballar per la bona organització dels clubs i sobretot perquè estigui una persona pendent de les seves necessitats.
Soteres, dur, contundent, només pensa que d'aquí un any hi ha les eleccions i les vol guanyar. Escoltem què diu.
A veure, hi ha un projecte marcat, i el que cregui doncs, que no està en condicions de seguir les directrius que es marquen des de presidència, doncs jo sentint-ho molt, no podem anar junts en el mateix viatge. I automàticament se'ls treu el seu càrrec, es queden com a directius, perquè això doncs, ningú els pot treure el càrrec que tenen de directiu, i per tant, això soc totalment respectuós, ja estan, no tinc cap tipus de problema. Jo em sembla que soc lliure de posar i treure qui em sembli a mi.
I tanquem aquest tema amb unes paraules de Joan Soteres.
Pensi que a mi m'ha tocat viure la pitjor situació que es podia provocar després de la Guerra Civil dins del futbol català.
Segurament és així per la pandèmia del coronavirus, però també per la gestió de la Federació Catalana de Futbol.
Gràcies, Tito Boada. Posem aquí el punt final als esports dels divendres. Uns esports que tornaran dilluns amb resultats, marcadors i una entrevista. Ara són 9:45. Notícies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 9:45 del matí i és el moment de repassar l'actualitat i ho fem en aquest cas amb una servidora, Laia Paretes, en nom dels serveis informatius. Comencem explicant-vos que els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès sumen 3 noves morts per coronavirus aquesta setmana. La pressió hospitalària a l'Alt Penedès i Garraf continua baixant de manera significativa i ja se situen una 60 de pacients ingressats per la Covid-19. La tendència a la baixa de les darreres jornades es manté, tot i que l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès
ha sumat dues noves morts aquesta setmana i l'Hospital de Sant Camil una més, segons les dades facilitades aquest dijous pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf. Els dos hospitals comarcals han comptabilitzat des del mes de març un total de 228 defuncions per coronavirus, 61 a Sant Pere de Ribes i 67 a Vilafranca del Penedès. A dia d'avui, les persones ingressades per la Covid-19 són 64, una més que aquest dilluns, i en aquests mesos els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès han donat l'alta mèdica a 848 pacients de l'Hospital de Sant Pere de Ribes i 417 al de Vilafranca. Parlem d'ocupació, en aquest cas de Santa Margarida i els Monjos, i és que el seu ajuntament impulsa plans d'ocupació per reactivar el mercat de treball i l'economia local. El projecte de foment de l'ocupació és una iniciativa de l'Ajuntament per tal de pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la Covid-19. Atès que la pandèmia ha conduït a una aturada de l'economia i la destrucció de molts llocs de treball, es pretén a través d'aquest pla reactivar l'ocupació i per això s'adreça a persones aturades i en risc d'exclusió. El pla donarà feina a 14 persones durant l'any 2021 amb contractes temporals de 6 mesos de durada. En concret, es contractaran persones amb diferents perfils ocupacionals, dos peons forestals i de jardineria, un administratiu escrit a la digitalització dels comerços, dos agents cívics, dos peons de brigada municipal, dos conserges recepcionistes, una persona formadora en costura i patronatge i quatre auxiliars de costura. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el pròxim 8 de març. Investiguen si les restes aparegudes a Cunit podrien ser d'un antic vaixell romà. L'anàlisi dels materials permetrà fixar-ne la data. El regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, Jaume Cassanyes, ha informat que els últims dies han aparegut a les platges de Cunit les restes d'un vaixell de fusta. Un veí del municipi d'origen italià i especialista en vaixells va fer arribar les fotografies al consistori apuntant que podria tractar-se d'un vaixell romà o del segle XVII. Per saber l'època del qual provindria, cal analitzar el material de ferro, ja que si fos plom tindria un origen romà, mentre que si fos zinc provindria del segle XVII. Des de la regidoria de Patrimoni s'han posat en contacte amb historiadors marítims de Calafell per obtenir més informació i poder esbrinar l'origen de les restes. I acabem explicant-vos que dilluns s'aplicarà un canvi de sentit als carrers Pacs del Penedès i la Llacuna. A partir del proper dilluns 22 de febrer es canviarà el sentit de circulació de vehicles als carrers Pacs del Penedès i la Llacuna. El sentit de circulació del carrer Pacs del Penedès passarà a ser en direcció cap al carrer Moret i el carrer La Llacuna tindrà sentit cap al carrer Progrés. L'objectiu d'aquesta mesura és millorar la seguretat i la visibilitat de les cruïlles i a l'hora d'una coherència a l'itinerari de vehicles, ja que amb els nous sentits de circulació es podran anar del carrer Progrés a l'Avinguda Catalunya mitjançant el carrer Pacs del Penedès i del carrer Moret al carrer Ferran a través del carrer La Llacuna i el nou carrer Pontons, obert recentment.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Un divendres més tenim cita amb la dietista Astrid Barquer per parlar d'alimentació i hàbits saludables. Astrid, bon dia.
Bon dia.
Avui parlem dels infants i parlem de dolços. Com és que ens perden els dolços? Aquest gust ens té el cor robat.
El gust dolç ens encanta perquè tenim moltes papil·les degustatives i a més a la part de davant de la llengua i a part és associat a un carbohidrat simple, un carbohidrat d'absorció ràpida, que ens dona energia molt ràpidament i aleshores el cos l'interpreta com a algo molt bo perquè de seguida tenim energia si ens faltés. Per tant, ha d'associar-ho com una cosa bona per si mai tinguéssim una baixada d'energies. Però a mi em preocupa, especialment amb els nens, perquè tenim dades sobre obesitat infantil molt preocupants, Sílvia.
Sí, la veritat, ara ens expliques aquestes dades, però només cal anar a la sortida de qualsevol escola per veure que hi ha molta canalla, popularment en diem grassa, després científicament hi ha altres terminologies, no? Però que els hi sobren quilos.
Sí, correcte. I a més, també a les mateixes escoles o a les sortides i entrades de les escoles podem veure a les papereres del voltant de l'escola quin tipus de menjars estan berenant aquests nens, no? O fins i tot esmorzant a la mateixa escola. I moltes vegades veiem, ja no només per gust dolç, sinó que són processats, que no els estan ajudant en aquestes xifres d'obesitat infantil que tenim. Mira, l'informe Faros, que va fer Sant Joan de Déu, ens explica que l'obesitat infantil ja és una epidèmia mundial, és a dir, no és un problema només de la nostra zona, però sí que és veritat que en dades d'Espanya, Espanya som un dels països europeus que més obesitat infantil té. Es considera obesitat quan el 20% del pes ideal del nen, vale, marcat per l'OMS, és superat, vale, quan pesa més que això. I segons l'última enquesta de salut de Catalunya, nosaltres tenim un 12,6% dels infants catalans que té obesitat. Això és preocupant. Val? Després tenim una altra categoria, no? Com tu deies, que hi ha diferents categories, que és un 19% que té sobrepès, és a dir, que no està obès, però que sí que està per sobre del seu pes ideal. D'acord? Clar, davant d'aquestes dades és molt preocupant. No? En total és això, no? Més d'un 30% de la població infantil a Catalunya entre 6 i 12 anys que té un excés de pes. I per això hem de buscar alternatives, que sé que ens agrada el dolç i que sé que a vegades és pràctic agafar una cosa que és comprar, obrir i menjar per donar amb els nanos, doncs, a l'esmorzar de l'escola o al berenar al sortir de l'escola, però aquestes dades d'obesitat infantil ens fan pensar que hem de buscar alternatives i avui en volia proposar. Val a dir també que són les famílies més desafavorides les que tenen infants amb sobrepès. Eh? Fins a un 48% de les famílies desafavorides són els que tenen infants amb sobrepès, no? Perquè la cultura també fa, doncs, que t'esforcis una mica més a oferir-los menjars saludables i per tant, doncs, són les famílies amb menys oportunitats les que tenen més problemes amb sobrepès. I també dir-vos com a dada que hi ha més nens que nenes que tenen sobrepès.
Es moguin més, no? Sempre darrere la pilota, en exercici constant.
Sí, doncs no sé exactament per què, però la veritat és que ara mateix hi ha més nens que nenes que tenen sobrepès. Val? El que no hi ha massa diferència és si mengen a casa o mengen a l'escola, perquè penso que sobretot els problemes greus són en això que et deia, no? En els berenars, en els esmorzars, en el picoteig de durant el dia, perquè els àpats principals en general la gent els fem força bé. Sí que és veritat, doncs, que podem menjar més carbohidrats o menys, podem menjar més o menys verdura i això té una repercussió directa sobre el nostre pes, no? Sobre el pes de les famílies, però al final són les porqueries, entre cometes, no? Per dir-ho d'alguna manera, que acaben influenciant més sobre aquesta obesitat. I clar, no hem d'oblidar, ja no és un problema estètic, Sílvia, no? Perquè no parlem d'obesitat com a problema estètic, parlem d'obesitat com a causa de malalties, doncs, cardíaques, de càncer, de diabetis. Tenim uns índexs de diabetis infantils a la península que també són realment molt preocupants, no? I aleshores, avui el que volia era, primer, donar estratègies, donar alguns recursos informatius que poden ajudar i després, doncs, algunes idees de dolços que no són tan insans i que no col·laboren tant en aquesta obesitat.
Comencem per aquests recursos que ens poden ajudar a revertir aquesta situació o tenir un coneixement més ampli.
Correcte, perquè, com tu has dit, no és un coneixement. La millor manera de combatre-ho és fer pedagogia i pedagogia i més pedagogia. No? L'11 d'octubre, de fet, està declarat per l'Organització Mundial de Salut el Dia Mundial de l'Obesitat Infantil i, de fet, hi ha una Federació Mundial de l'Obesitat amb diferents dades. És un apartat dins de la web de l'Organització Mundial de la Salut, que és la WHO, val? I el Departament de Salut a Catalunya també va idear el PAS, que és un pla integral per la promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable, que s'actua a les escoles i a les, en general a la comunitat i a les empreses, però a l'escola també s'hi va a fer xerrades i a fer tallers. A més, a Vilafranca del Penedès, per exemple, a nivell de Mancomunitat també tenen un programa que es va a les escoles a primer d'ESO per fer diferents tallers, i totes aquestes són eines que des de les escoles ajuden, no? I des de casa què podem fer? Doncs mireu, podeu accedir a la web del PAS, que és salutweb.gencat.cat, i buscar aquestes sigles, PAAS, i allà teniu multitud d'informació sobre com pot ser un plat saludable per adolescents i per infants, quines són les pautes, els nivells de pes ideals, i tots aquests percentils que ens poden donar una idea també. Òbviament els pediatres també ens poden ajudar. I després també hi ha un programa de salut pública que està molt bé, que es diu PINSAP, que és sobre la promoció de la fruita i de la salut alimentària en general, que està molt bé. I un canal de YouTube, que penso que és bastant pràctic també, no?, per les famílies, que es diu Créixer en Salut. Està en català i hi ha diferents vídeos que ens ajuden a entendre què vol dir menjar saludable i quines opcions i alternatives tenim. A més, no hem d'oblidar que per combatre l'obesitat ja només és un tema alimentari, sinó que és un tema d'estil de vida actiu. Els nens en general la porten una vida activa, però sí que és veritat que hi ha nens que pot ser que les seves activitats extraescolars no els vingui de gust fer activitats esportives, que els vingui de gust, doncs, no ho sé, les manualitats, la música o les llengües, que està molt bé, però aleshores si no fan una activitat esportiva entre 3 i 5 hores a la setmana, han de tenir en compte que han de tenir un estil de vida més actiu, no? Això vol dir, doncs, que al cap de setmana una bona passejada, o en fer una sortida en bicicleta, o en anar a algun parc de patinatge amb el patinet, no? Fer alguna cosa que no té per què ser un esport pròpiament o un entrenament, però sí que els hi suposi, doncs, bellugar-se, o ballar a casa posant música, alguna cosa que vulgui dir que almenys 30 minuts al dia aquells nanos han estat fent una vida activa, un moviment, i això també els ajudarà.
I parlant de recursos, deixa'm que hi afegeixi el Capità Vitamines, que és una història molt bonica, que va néixer a l'ambulatori de Vilafranca a partir del Jordi, un infermer, que molts nens i nenes de Vilafranca, del Penedès i del Garraf coneixen i que mica a mica s'està estenent per tot Catalunya. I és un programa que justament promou una alimentació i uns hàbits de vida saludables que trenca motlles i que està funcionant molt i molt bé.
La veritat, Sílvia, que a Vilafranca, al Penedès, no?, tenim molta sort perquè tenim un equip de pediatria molt actiu, molt proactiu i molt bo, que funciona molt bé. I en aquest sentit crec que ells estan fent molta pedagogia també i per tant ens ajuda molt, i cal que aprofitem aquests recursos i aquests esforços que estan fent aquests professionals, perquè realment les dades no apunten bé, no? Són una mica alarmants. Aleshores, val la pena que els hi fem cas.
I ara segurament hi ha més incidència d'obesitat i de sobrepès, perquè tots ens hem tancat, ens hem confinat i no ha estat fàcil seguir aquestes pautes.
Sí, la veritat és que el confinament no ens està ajudant, per això que et comentava, perquè la vida activa és molt més complicada tancats a casa, i amb tot això que ens està passant, amb les restriccions per la Covid, moltes activitats extraescolars no les poden fer, no? Encara que siguin a l'aire lliure, com que la part extraescolar trenca el grup bombolla de la classe, doncs es troben que les empreses i organitzacions extraescolars no les poden fer. Clar, això té una repercussió directa, ja no només a nivell social i emocional dels nens, sinó a nivell físic. Jo estic preocupada per la salut de les persones, perquè realment ens estem movent molt menys. Llavors aquí som les famílies una vegada més, ja sé que tenim molta obligació, ara ho parlo com a mare també, però una vegada més recau sobre les famílies que aquests nens es puguin moure. Busquem alternatives en vídeos de YouTube, per internet o professionals que treballin online, i poder fer esport amb ells a casa o moviment amb ells a casa, perquè si no, que us comento, té una repercussió directa sobre la salut, que ens moguem molt menys. I després també us volia comentar, Sílvia, hi ha una campanya que es diu 5 al dia, que segur que la gent la té bastant al cap, perquè la veritat és que amb aquesta campanya que va ser iniciada per Mercabarna, en col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat, va arribar molt a les escoles, a través de sortides que es feien presencials a Mercabarna, però també anaven ells a les escoles, i es parlava de que s'havien de menjar 5 fruites o verdures al dia per fer aquest mínim, no?, de menjar saludable. Jo aquí sempre m'agrada explicar que aquest 5 al dia s'ha de puntualitzar una mica més, no? Perquè sí que és veritat que els nens tenen unes necessitats més altes de sucres perquè estan en creixement, val? I per tant, doncs, es poden permetre menjar més sucres que una persona adulta que no està en creixement, però val la pena dir que aquestes 5 al dia no val que siguin les 5 fruites, La verdura també és imprescindible, que té molta menys fructosa, té molt menys sucre, i per tant la proporció correcta d'aquests 5 al dia seria 3 racions de verdura i 2 de fruita com a màxim, no? Com a mínim, perdó, a partir d'aquí en pots fer molt més, val? Però almenys que d'aquestes 5, si només en fan 5, que 3 siguin de verdura i 2 de fruita, que poden ser en l'esmorzar, al berenar o en alguns postres.
És que no pas que mengin fruita?
Sí, tenim la connotació que als nens no els agrada la verdura, però no és cert. Podem, un dia podem fer una secció, si vols, d'això també, Sílvia, perquè hi ha maneres de fer-la divertida o de fer-la més accessible. I bueno, després també rau en l'educació del paladar, no? Al final, els paladars també els eduquem, ens acostumem als gustos diferents i els hem d'acostumar des de ben petits a tot tipus de gustos, com verdures verdes, agres, amargs, perquè després els hi acaba agradant, però perquè el seu paladar ha estat així educat, no? Si des de ben petits
has
eduquem...
volgut puntualitzar aquests 5 al dia, aquestes 5 racions de fruita i verdura, i potser també hauríem de puntualitzar que un bric de suc de fruita no equival a menjar fruita, que també està molt estès, que si prenen un bric ja és, mira, una ració de fruita feta.
Correcte. De fet, els sucs del bric porten el que es diu sucres alliberats, no? Que és que al no tenir la fibra, la polpa de la fruita, són uns sucres que actuen molt més ràpidament a donar obesitat, no? A produir obesitat, perquè de seguida estan en sang i de seguida, si no els has fet servir amb activitat, es converteixen en aquesta reserva de greix que provoca aquest sobrepès.
Hem estat parlant de teoria i de xifres, hem puntualitzat, hem trencat alguns mites, però ens has dit que ens portes exemples, idees per donar dolços que siguin sans en aquests esmorzars i berenars infantils.
Vinga, si anem amb algunes idees. Per exemple, sí que és veritat que la fruita és un bon exemple de dolços saludables, però com dèiem, que sigui la fruita sencera, tallada, pelada, amb broquetes, posats de diferents maneres perquè sigui més còmode d'emportar o de menjar, però que sigui fruita sencera, perquè els sacia molt més si tu tens aquesta fibra que porta la polpa. Val? Després, es poden fer galetes, també. Les galetes és un dels aliments que hem normalitzat i que penso que això ha fet un gran mal en l'alimentació infantil, no? Perquè hi ha nens que estan esmorzant a diari galetes, per exemple, i no seria un aliment que hauríem de menjar a diari, seria perquè tenen molt sucre en general, seria un aliment puntual, val? Però si volem fer galetes casolanes sense sucre, val? Podem utilitzar xarop d'atzavara, en castellà no és el sirope de agave, o melasses de cereals, que també són bones opcions de dolços sense ser aquests sucres refinats, no? Quina recepta podríem fer, per exemple, per aquestes galetes? Doncs mireu, si fem servir 200 grams de flocs de civada, 100 grams de melassa d'arròs, que això es troba a les herbodietètiques, 50 grams d'oli, que pot ser de coco, per donar-li una mica més de gust de tropical i de galeta, però pot ser oli d'oliva, si no, i 30 grams d'ametlles filetejades o trossejades, això ho barreges amb una clara d'ou, amb 100 grams de llet de civada, per exemple, o de llet de vaca, mitja culleradeta de bicarbonat i un pessic de sal. Ho barreges tot, val? I en fas unes boletes amb dues culleres i les col·loques en una plata de forn ben separades perquè després en l'enfornat creixen. Això ho escalfes a 170 graus fins que veguis que estan duradetes i són unes galetes sense sucre, doncs que també poden ser una opció. No per menjar-ne cada dia, d'acord?
Tampoc.
Però són una opció si trobes a faltar molt les galetes. Val?
I aquestes galetes casolanes, quants dies aguanten?
Aguanten ben bé, si les tanques amb un pot d'aquests agres, saps que tenen com aquesta gometa que la tanques,
sí,
a pressió?
Sí, a pressió.
Aguanten més d'una setmana, val? I si no, doncs 5 dies. A partir del 5è dia ja comencen, perquè només aquestes, com que porten ametlla, li comences a notar una mica el gust rescomit. Menys, que no pas si són crues les ametlles, perquè estaran enfornades, però bueno, més de 5 dies ja comencen a estar tovetes, val? Després, a l'estiu, el problema dels gelats, el gran problema dels gelats, que els hi encanten els gelats amb els nens i que a més acostumem a premiar-los, no? Sí. amb gelats.
Sí, sí.
Aquest és el gran... Nosaltres també ho fem, els adults. Bueno, avui m'he guanyat un croissant, he tingut un mal dia. Pues amb els nens també ho fem. Va, si et portes bé, et compraré un gelat. No? O sigui, el que encara és pitjor, Sílvia, jo penso, és aquest enfocament de si et menges la verdura, et donaré un gelat de postre, perquè així ja els hi estem fent aquesta connotació negativa de que la verdura és una cosa que costa esforç, que no ens agrada, no? Que, i en canvi el premi, el gaudir, la cosa bona, de gust, són els gelats, no? Ostres, doncs vigilar una mica amb aquests enfocaments, però bueno, tanmateix, si de tant en tant volem fer gelats, perquè emocionalment està bé, tenim una festa, una trobada, val? Doncs es poden fer aquests polos casolans amb liquats de fruita, val? Si teniu una liquadora, doncs els gustos de la pinya, de la llima, barrejada amb liquats vegetals com el d'arròs, el d'ametlla, el de civada, doncs això tot barrejat ho poses a dins d'un motlle d'aquests de silicona que venen ara, no? De l'IKEA, de l'EQE o de qualsevol, i això al congelador és boníssim i és una manera de que el gust dolç que tenen aquests gelats és el de la fruita i el del sucre propi que porten els liquats vegetals, no? Però no hi ha sucres afegits, ni greixos saturats que tampoc no ajuden amb el tema de l'obesitat, etc. Vale? Els gelats casolans també els podem fer amb iogurt, vale? Amb iogurt de cabra, per exemple, agafes un plàtan tot triturat, ho barreges amb iogurt, ho poses al congelador i per sobre s'hi poden ficar després els toppings que vulguis i això es pot menjar amb cullera, no? Pues, jo què sé, unes pepites de xocolata negra, un coco deshidratat, no? Tot això són gelats casolans boníssim. I després, ara que encara no estem en època d'estiu i no venen tant de gust els freds, una altra opció serien les gelatines. Les gelatines casolanes de fruita natural són boníssimes, als nens els hi fa gràcia perquè tenen un color i una textura molt vistosa i molt divertida i són una bona manera de fer un dolç sense sucres afegits perquè els sucres que porten són els mateixos de la fruita. No?
És curiós que mengem gelatina de petits i després quan som molt grans una altra vegada, oi?
Sí, bueno, ja ho diuen, no? Que quan ets avi, bueno, quan ets persona molt gran tornes una mica com quan ets un nen, no? Sí, va bé per problemes d'aglutició, perquè costa molt poc de menjar. Doncs les gelatines es poden fer també amb una alga que es diu agar-agar. Això ho podeu trobar també a les ergodiadètiques. És molt fàcil de fer perquè només s'ha de barrejar amb aigua calenta o en el suc de fruita, en aquest cas, per fer la gelatina de fruita. S'escalfa tot junt i quan queda tot dissolt, i després ho aboques en els motlles que vulguis, val? En motlles de galetes, en motlles de flams, en motlles de bombons, i aleshores queden solidificades quan s'han refredat en forma de gelatina i queden doncs, com petits bombonets de gelatina, que són com xutxes, bàsicament. Val? I està boníssim. A dins, si vols, posar una mica de pell de taronja, si us agraden els gustos més amargs, no? O llimona, la pell de llimona una mica ratllada, si voleu trobar doncs, a trompicons, no? Però només amb el suc de fruita i una mica d'aigua, si voleu, si us ha quedat molt espès, no? Amb fruites com el plàtan o això, i tot ben escalfat amb la alga agar-agar, queden unes xutxeries o unes gelatines, uns flams de gelatina boníssims i que són una alternativa doncs, a menjar sucres afegits i sucres refinats, que al final és el que ens engreixa més. No?
I com substituiries els refrescos, que també hi ha molta, molta tirada?
Mira, els refrescos els podem substituir per aigües infusionades amb fruita. Val? Agafes fruita natural, la poses dins de l'aigua, la tens almenys un parell d'hores, en fred, no cal escalfar-ho, i si cal també poses aquestes molles de glaçons que tenim, les glaçoneres, i posem aigua amb trossets de fruita a dins, a les glaçoneres mateix, i et queden com uns glaçons d'aigua amb trossets de fruita que després pots posar a dins aquesta aigua infusionada o dins d'aigua normal. I això també és divertit pels nens, és molt vistós, perquè la fruita té aquests colors, no? que ens agraden, i és una manera també de fer una aigua infusionada amb diferents gustos i que no tenen sucres afegits. No? Queda molt bé, per exemple, amb el meló. L'únic problema és que el meló deixa anar molts filets fibrosos quan ho estàs macerant amb aigua i després està bé que ho coleu, perquè si no hi troben aquells fils i aquestes textures amb els nens els hi acostuma a no agradar, els hi fa una mica de repelús. Però és tan senzill com colar-ho i llestos un cop ho has deixat com a mínim dues hores infusionant. Si ho deixes tota la nit encara agafa més gust. Val? Entonces, per exemple, un meló amb menta i unes rodanxes de llimona, uah, són una combinació boníssima, val? I els agrada molt i és una manera de mantenir els nens hidratats amb gustos diferents també.
Com hem pogut escoltar, una pila d'idees i de propostes alternatives als dolços industrials que ens ha costat avui l'Àstrid Barquer per intentar combatre aquesta obesitat infantil. Moltes gràcies, Àstrid, i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana igualment, ens veiem d'aquí 15 dies.
El meu cor, la meva calor, quan no brilli aquest món t'enyoro i t'abraço, et dono un record, seré la claror que fa fora les pors.
I arribarem a les 10 amb el nou single del proper treball de Cesc Freixes. El Riu de Villeng està punt a punt de treure disc i està sonant ja aquest single. Quan no abrigui aquest món. Així arribem a les 10. Notícies i seguim.
S'ha tendut lluny com el vent, invisible com les trampes, m'ha ferit a mi també. Sense poder acomiadar-me, se t'emporta lentament. Et dono un cel clar d'esperança, el lloc més gran per retrobar-te, que tinc més besos que paraules. Dono les mans per la meva calor, quan no brilli aquest món t'enyoro i t'abraço, et dono un record, seré la claror que fa fora les pors. Et dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor, quan no brilli aquest món t'enyoro i t'abraço, et dono un record, seré la claror que fa fora les pors.